Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. L'Ajuntament confirma que Sant Cugat està tornant a la normalitat després de la gran apagada de llum d'aquest dilluns que ha afectat Espanya i Portugal. L'alcalde, Josep Maria Vallès, ha explicat que han passat d'un estat d'alerta a prealerta i es confia que al migdia estigui restablerta la normalitat a tota la ciutat. Escoltem l'alcalde, Josep Maria Vallès.
Hem passat d'alerta a prealerta i segurament ja aquest migdia, diguéssim, a nivell de protecció civil, estarem ja en fase de normalitat absoluta. Hem passat, es podria dir, una nit tranquil·la. No han tingut cap incident important, tant policia local com Mossos d'Esquadra, com també Protecció Civil, diguéssim, que ha doblat el seu patrullatge per evitar que passés qualsevol incident, especialment patrullatge per aquelles zones on ha trigat més en tornar la llum, l'energia.
Tot plegat s'ha informat a 8:15 d'aquest dimarts al matí, després de celebrar el 7è Secopal, el Centre de Coordinació d'Emergències Municipal, que s'ha fet a Sant Cugat, ja en el que portem d'incidència, que va començar tot plegat a 1:15. Un Secopal on han estat presents membres de l'equip de govern, així com responsables de Protecció Civil, policia local i Mossos, que han treballat coordinats i reforçant presència al carrer amb més patrullatge per evitar problemes i minimitzar l'impacte que ha generat la caiguda de l'energia. Entre les principals actuacions que s'han fet a la ciutat destaquen l'aportació d'un generador al COAP Sant Cugat i combustible per garantir el subministrament elèctric al centre assistencial. D'altra banda, Serveis Socials, Creu Roja i Protecció Civil han contactat amb 32 persones en situació de vulnerabilitat. Endesa ja ha confirmat aquest dimarts al matí que la xarxa elèctrica al país, a Catalunya, ja funciona amb total normalitat. Fonts de l'empresa han indicat a la CN que s'ha pogut reprendre el 100% del servei després de l'apagada de dilluns. Així mateix, des de la companyia han enviat un missatge de tranquil·litat i davant de la represa del subministrament han volgut enviar les comunicacions oportunes. A l'estat espanyol, Red Eléctrica indica que el 99% de la demanda energètica a la península ja s'atén. I la línia de ferrocarrils del Vallès funciona amb normalitat des d'aquest dilluns a la nit, concretament a partir de les 11 hores ja començaven a funcionar els combois. La diferència arriba a Rodalies, la R8, la que opera a Sant Cugat, es manté suspesa sense una previsió, diuen, sobre l'estabilització de la tensió elèctrica, segons apunta Rodalies a X.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, comencem el Faves Comptades. El magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas al control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts 29 d'abril i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat repassant l'apagada general d'aquest dilluns a la tertúlia ciutadana amb Robert Sabé, Mireia Carrillo i Toni Sansó. Tot seguit repassarem la trajectòria dels 50 anys d'història de l'escola Ferran i Clua. Ho farem de la mà de la seva primera directora, la directora actual, i l'historiador i president de l'EMD, Juanjo Cortés. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim del 7A. Rebrem el periodista Víctor Alexandra amb una nova entrega del cinema a la xarxa. I afegirem una mica de ciència, coneixerem un laboratori nou que tot just acaba de pujar en marxa al sincrotró Alba, s'anomena Factor i és la 13a línia de llum de l'Alba. I per acabar, a l'Espai d'Entitats rebrem l'Associació de Veïns i Propietaris de les Planes per parlar dels reptes i reclamacions d'aquesta entitat. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades. Música.
Faves comptades amb Alba Triador.
I quan passen gairebé 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, com no podia ser d'una altra manera, posarem el focus en l'apagada elèctrica que va començar ahir a 12:45 del migdia i que s'ha anat restablint, es va anar restablint durant el dia en diferents moments. Ens ho explicaran avui també els tertulians que tenim a la tarda. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Robert Sabeva i membre del Consell de Barri de Mirassol, la Mireia Carrillo, educadora sexual, escriptora i artista, i el Toni Sansó, dinamitzador social. Molt bon dia, benvinguts, benvinguda.
Bon dia.
Bon dia i benvinguda sigui la llum.
Vinga, benvinguda sigui la llum, que tan dependents ens ha fet i que ahir vam ser ben conscients. Bé, Sant Cugat torna a la normalitat després d'aquesta gran apagada de llum d'aquest dilluns que ha afectat Espanya i Portugal. L'alcalde Josep Maria Vallès ha explicat que han passat d'un estat d'alerta a prealerta i que es confia que al migdia estigui restablerta la normalitat a tota la ciutat. El municipi ha viscut una nit tranquil·la i sense incidències, tot i que hi havia barris i zones sense la llum establerta. Tot plegat s'ha informat avui a 7:45 del matí, després del 7è CECOPAL, que és el Centre de Coordinació d'Emergències Municipal, que s'ha fet a Sant Cugat des d'aquest dilluns. El primer va ser a la 1 del migdia, minuts després de l'apagada, i fins aquest dimarts a les 7 del matí. Un CECOPAL on han estat presents els membres de l'equip del govern, així com responsables de Protecció Civil, policia local, Mossos d'Esquadra, que han treballat coordinats i reforçant presència al carrer amb més patrullatge per evitar problemes i minimitzar també l'impacte que ha generat la caiguda de l'energia a Sant Cugat. Primera pregunta, i gairebé obligada i natural, és on éreu i què estàveu fent en el moment en què es va produir aquesta apagada i què és el primer que us va venir al cap, no?
Jo estava en un lloc molt còmode. Estava estirat amb una camilla, el dentista.
Ah, mira?
Sí.
Mira que ens van arribar whatsapps de dentistes que ens explicaven.
Sí, sí, i aleshores estàvem allà, no sé què, parlant si faré això, si farem allò. Bé, la qüestió és que de Guelta va fer un espatec, i es va apagar tot, i vaig dir, Toni, d'aquí no sortiràs ja. No, em van treure aquell pitet que et posen. I dic, bueno,
estaves abans de començar per això, no?
Sí, sí, tampoc no era una cosa que havia d'intervenir, simplement estàvem fent una revisió que m'han de fer les intervencions, però per més endavant. I era fer un estudi de la situació, i l'estudi va quedar fosc, totalment fosc. Però bé, vull dir, és el que hi ha. Això és com a anècdota, després més allà, doncs, el dia a dia, que clar, sense llum és com si faltés alguna cosa que arriba en falta, no? Però potser per la meva situació també, de que no tenia res a fer més enllà de sortir pel poble, anar per donar vol, o llegir, o el que fes, o escoltar la ràdio, doncs no em va afectar massa, diguéssim.
Després anem parlant de totes les afectacions que va tenir multilaterals, aquesta apagada. Robert, on et va enganxar, tu?
A mi em va enganxar la Rovira i Virgili i vaig tindre la gran sort de poder veure la petroquímica com fumejava d'una manera increïble. I això és interessant perquè està clar, és allò de porqueria que no veus, podrien dir foto de lemos. El que va fallar és el sistema, podrien dir, de neteja del fum, el vapor d'aigua, que el que fa és condensar la porqueria i tornar-la, podrien dir, a fer servir d'altres maneres. Vam veure l'essència. L'essència del nostre model social, que després, quan anem avançant amb la conversa, miraré de desenvolupar. Per mi no va haver-hi problema, per sort, perquè a l'últim moment vaig decidir anar amb cotxe particular. Si arribo anar amb el tren, que era la idea original i com vaig generalment allà, doncs ara seria un d'aquests senyors que surt a la tele dient no sé on podré dormir avui.
Després parlem de les afectacions al transport, que han sigut un dels grans maldecaps de molts ciutadans i ciutadanes. Mireia.
Jo vaig ser molt afortunada, em va enganxar a casa treballant, però per treballo amb ordinador portàtil, l'havia carregat a primera hora, per tant jo tenia bateria, utilitzo dades del mòbil com a internet, per tant jo seguia tenint línia, i jo no em vaig enterar de res fins quasi acabar la jornada, que jo sentia una cosa que pitava, perquè tenim la típica escala, a l'escala tenim la típica cadira aquesta, no tenim ascensor,
sí,
i pitava perquè no tenia bateria. I escoltava les veïnes i escoltava rebombori, però bueno, res fora de lo habitual, vull dir, és un bloc i s'escolten les coses, no? I al final vaig anar a treure el cap així pel patir de llums i vaig trobar les veïnes dient, ah, nena, que no tenim llum! I jo, ah, doncs jo sí, i miro i dic, ah, doncs jo no. I què fas, has de treballar? I dic, sí, com pots treballar si no funcionen els telèfons? I dic, ah, doncs el meu sí. Llavors, al final vaig tancar la jornada perquè pensava, bueno, estalvia bateria del mòbil, que estàs gastant això perquè no saps...
Exacte.
Potser en algun moment et quedes incomunicada, no? Però Jo vaig acabar la meva jornada laboral, me'n vaig anar a prendre el sol amb la gossa i ja està.
Escolta,
sense afectacions, de veritat, vaig ser molt afortunada.
Quina normalitat.
Sí.
No sé quina va ser la vostra primera reacció i com us vau organitzar i com us vau assabentar que no era una qüestió d'un tall de subministrament momentani i local, no? Que almenys aquí és el primer que ens va venir al cap. Mm. Ha marxat tothom a la redacció abans de començar el programa d'Esports del migdia, ha marxat la llum, ai carai, bé, serà una qüestió de minuts, com el mitja hora, una hora, no? I ja hi tornarem a ser. Però arriba un moment que comencen a sonar els whatsapps de la gent que pregunta, a Barcelona no hi ha llum, en el meu cas a l'Empordà no hi ha llum, aquí tampoc, i tu dius, ostres, és més gros que no només a Sant Cugat, no?
Sí.
I els afortunats, que els hi funcionaven les dades del mòbil, poder començar a llegir algunes de les notícies que apuntaven que l'apagada no era només a Sant Cugat ni a Catalunya, sinó que anava a tota la península i fins i tot a altres països de la Unió. Com vau saber la dimensió de l'afectació, vosaltres?
WhatsApp. És que les companyes ja les teníem repartides i, ostres, jo m'he quedat penjada al tren, no puc anar a fer el servei que havia de fer. Llavors, aquí hi ha grups de WhatsApp, sobretot de gent que està fora i que et diuen que estan en la mateixa situació, no?
Jo pel mitjà de la ràdio, perquè jo estic tot el dia, m'agrada estar connectat, i o bé música, o bé amb l'emissora pertinent.
Fa servir l'analògica o la de que va amb el mòbil, que ara va amb internet, no, i que per tant...
Jo faig servir normalment la que va per internet, perquè amb el mòbil, clar, fins a aquest cas, sempre ha funcionat, no sé què.
Perquè els han començat a treure, abans tenien els telèfons mòbils la ràdio analògica, que l'auricular funcionava d'antena, però ara ens hem quedat sense.
Jo, francament, vaig sempre, evidentment, amb el mòbil, perquè és més còmode, perquè ja ho tens, i com que fins ara no havia passat desgràcia, bueno, entre cometes, desgràcia com aquesta, seguir anant amb la ràdio. Jo no vaig tenir cap problema de cobertura, ni de whatsapps, ni d'això, però a través de la ràdio vas dir, ostres, d'entrada et diuen gairebé les tres potències del món, que són Espanya, Portugal i més faltava Grècia, que eren els més afectats. Qui més hi havia? Espanya, Portugal...
Hi havia França, hi havia Itàlia, hi havia Països Baixos, Suïssa...
Sí, en principi ens parlàvem d'això. Aleshores, clar, la cosa anava estenent, no? El mapa es anava eixamplant i vaig pensar, això és alguna cosa grossa, és evident, perquè si no, no. Però a mi el que més em va sobtar de tot, més enllà de l'enrenou que implica el no tenir llum avui, és la manca d'informació dichosa, que això és el problema que tenen, jo crec, tots els governs, l'estatal, l'autonòmic i el mundial. Vull dir, ja sé que no sabien què passava, perquè això deu ser tan gran que potser ni els mateixos que ho haurien de ser no ho saben encara. Llavors, no digueu que si una conspiració, que si això, bueno, això ho diu la gent també. Però aleshores, sortiu, digueu, escolta, mira... No passa res per no saber-ho, perquè sigueu governants d'algun país o d'alguna autonomia, no heu de saber-ho de tot. Però, home, donar una mica de tranquil·litat a la gent, perquè el primer que passa amb la gent aquí és que s'atabala. I entenc, perquè els que van a l'aeroport, els que van a les estacions...
Genera por, és normal.
El trànsit, els semàfors, uns van, els altres no van, els cotxes que es posen nerviosos, ens posem nerviosos, vaja, no els cotxes, els conductors... Però aquesta manca d'informació dichosa... Clar, vull dir, hi ha gent que no va sortir fins a les quarts de set de la tarda a dir una cosa... O sigui, una cosa, diguéssim, institucional. Això, per mi, que és el problema de tot, Els aeroports, els trens, les estacions de tren... La manca d'informació o aquesta... Bueno, aquesta desgràcia d'informació que et donen a vegades. Uh-huh. Això és el que més em va sobtar, vaja.
Robert, tu de teoria de la conspiració no en tens, però sí que en tens una altra.
Bé, primer que jo em vaig entrar a la universitat i sorprenentment em vaig entrar d'una manera batussera. És a dir, en aquells moments havia parat l'electricitat a tot el món occidental, em refereixo a Europa, i ja corria la brama de que havia sigut un atemptat, val? Sort que podrien dir, vaig agafar el cotxe i el cotxe vaig poder escoltar la ràdio i vaig començar a contrastar els temes. Per tant, molta por em fa aquest sentit de que de seguida deixem anar la primera que ens passa pel cap.
En veu alta.
Tots, i, exacte, en veu alta i aleshores això genera problemes. Jo penso que la informació la tenen, la tenien i la tindran. I jo penso que la informació, a més que tenen, malauradament fa por. I és que el sistema no dona més de si. Vull dir, des de l'últim informe de l'IPCC, que va ser... Bueno, després hi ha hagut parcials, però va ser l'any 94, 2014, perdona, s'han anat fent tota una sèrie de realitats, previsions que es van fer. hi hauria una meteorologia cada vegada més erràtica degut a la gran quantitat d'energia.
Em deixes fer un apunt?
Sí.
Que l'IPCC és el grup intergovernamental sobre el canvi climàtic pels oients que no...
Perdona.
Que no el tinguin al cap aquestes sigles, Robert? I no. Ja està.
I això ens està passant amb el Glòria, el Filomena, la Dana, per tant tenim coses que ens estan veient. Està incrementant-se el producte, podríem dir, que estem consumint. Es veu amb la gran alegria que mostrem tots quan els 29 milions de turistes de l'any passat seran sobrepassats amb escreix enguany, amb la qual cosa tindrem que portar molta més energia al sistema, tindrem que consumir molt més en el sistema, i per tant, aquestes famoses projeccions de futur de 4,5 o 8,5 RCP, o sigui, quantitat d'energia acumulada a final de segle, sobre la qual es basen les projeccions, anirem cap a la part més alta i hi haurà més energia acumulada al sistema. Si hi ha més energia acumulada al sistema, en requerim més per seguir vivint amb aquest índex de comoditat que ens diuen que és la normalitat. Val? Per tant, estava claríssim que un sistema d'energia generat amb bona sort a l'any 2000, o sigui, fa 25 anys, fa un quart de segle, tard o d'hora petaria. I ha petat, ni més ni menys que això. Val? I això no és conspiració. Estic conforme que tinc un determinat color i parlo com a veí del barri, com un determinat grup. Però això és una cosa que cada dia hi ha més gent que està dient. Em basaré en un xiste del Roto, val? Que és molt àcid. Realment el futur fa por, però el present fa pànic. Potser ja comença a ser moment en què ens comencem a donar compte de la nostra realitat i comencem a actuar respecte de... No podem seguir creixent, no funciona més de si. Val? És com jo, vull dir, estic condicionat per l'edat i per les canonades que em passen de sang per aquí. Si creixés més, val? Que seria una cosa interessant, podria jugar a bàsquet, tindria que modificar tot el sistema. Val? No s'hi val allò de dir, vostè creixi i ja anirem. No, és un canvi holístic, tenim que fer-ho tot plegat. I això no s'està fent. Val? Per tant, jo sí que penso que saben el que ha passat, però sí que penso que no tenim suficient força com per dir-ho canviem.
I creus que hi haurà grups de pressió per part de grups com l'IPCC, de l'IPCC i d'altres àmbits científics i de l'enginyeria, no? En aquest cas...
Jo penso que sí, però perdona que contestim una pregunta, el modelo gallego, no han fet cas en cap moment. Inclús el president de l'ONU, l'any fa 4 anys, va sortir dient públicament que es tenia que canviar el sistema perquè això ens portaria un gran caos. Aquest senyor no és ni de dretes ni d'esquerres, és el president de l'ONU, i no li han fotut ni cas. Per tant, quan surti algun científic de la universitat que sigui, diran, mira, un grillant més.
Però, perdona, això passa ja en les pel·lícules. En els tècnics, en els científics... No? Tu fixa aquestes pel·lícules que parlen de desastres mundials, jo sé, sempre hi ha la figura del que hi entén, que és la persona que hauria d'aconsellar fer això, o que ja ho fa d'aconsellar, els governs no els hi fan mai cas. Per tant, bueno, això com a anècdota, però per tant, això és ja és un tipus de conspiració, no? Els governs que saben amb la situació que estem, és un tipus de conspiració, perquè saben que això un dia o altre petarà, perquè això ho han de saber. És a dir, el senyor Ramon de Torn li diuen al president del govern, escolti, senyor Federico, això petarà. Hem de mirar de fer... O sigui, hem de treballar cap a... Que no dic que sigui fàcil de solucionar, no ho sé, perquè no ho sé. Jo no en tinc ni punyetera idea i m'he quedat parat de tot l'argument que es dona tu, perquè dic que estàs ben informat. Però més enllà d'això, jo crec que això ja és un tipus de conspiració dels governs, del color que siguin i del país que siguin. A veure, una conspiració que no vull dir que siguin dolents. Dolents de maldat, no. Però són bastant dolents.
Em permets un exemple que o sigui, la gent em tirarà pedres, per tant sortiré
ràpid.
No, home, no. La gent no assumim mai quan estem malalts. Vull dir, quan estem malalts, inclús ho hem viscut amb familiars, malalts que podrien dir no es podran arreglar, no assumeixen mai que podrien dir d'aquí no en sortirem.
Això és veritat.
I això és el que ens està passant en totes les crisis. Algunes han acabat en grans catacrocs econòmics. Recordem la gran crisi agrària de finals del segle XIX amb la filoxera a Catalunya. Va haver-hi pobresa, fam, misèria. O recordem les guerres mundials, que no s'han produït perquè un li hagi dit cul d'oll a l'altre, sinó per tota una sèrie. Per tant, em sap greu, perquè jo a mi no m'afectarà, però si els meus nets... Anem, podríem dir, pel pedregar. Ho sento.
Sembla també com que amb aquest ritme frenètic que portem, no? És com passen aquestes coses però se'ns obliden també sí, molt ràpid, sí. Perquè no fa tant que vam tenir un confinament, no? Sí, i que també va haver una gran crisi. Sí, sí, sí. I de cop... I no recordem que anàvem amb mascareta pel carrer. i per tot arreu, no? Vull dir, com se'ns oblida i entrem en aquesta roda de hàmster a correcuita i jo ahir és que ho pensava, dic, ostres, és que el fet, som tan dependents de la llum que de cop i volta...
Tan vulnerables som.
Sí.
Perquè ara mateix vam tenir lo de la Dana mateix. Això, i encara estem donant voltes i encara hores d'ara s'està dient que si això, que si allò... Està clar que passa.
Però més enllà de les conspiracions, de què passa o no, és com... Trobo que ens falta com una mirada més ecològica, potser, d'anar a l'essència del que som, d'anar a menys, no a més, com tu deies. No? Estic totalment d'acord, perquè necessitem més i encara anem a més, no? I en realitat no necessitem tant perquè tot està dins i tot ja ho tenim, no? El bàsic ja ho tenim. I ahir teníem aigua i teníem sol per sortir, teníem llum a fora, vull dir que encara ens...
Afortunadament, va ser finals d'abril.
Sí. Clar, t'ho imagina't això al desembre.
Perquè si això ens hagués enganxat al desembre... Cert. Poques hores de llum, amb fred.
I jo pensava, els de València, que quan els hi va passar això, fa sis mesos fa, no, justos, eh?
La València ha de ser...
Clar, que a sobre, amb tot destrossat, vull dir que jo he escoltat la gent, la fi del món, i bueno, és que tampoc estem tan malament, i que potser ens va bé per a una mica desconnectar del mòbil i anar amb els quatre propers, no?, la família, els pares, sí, sí, els allò, i s'haurà de llegir una estona. Què passa? Que com ara necessitem per llegir el mòbil i no sé què, que el llibre en paper s'està perdent, que tot està tan digitalitzat, de cop i volta ens veiem en calces i dient, i ara què?
Però en és realitat... aquesta necessitat social que sembla que s'hagi de ser productiu les 24 hores del dia, no? I en un moment en què no tenim el subministrament elèctric que ens dona a l'abast gairebé tot el que ens fa ser productiu, sembla que el món s'acabi. Però sí, és veritat que hi havia aquesta reflexió per part d'alguns veïns i veïnes de la ciutat de... Doncs parem, no? Sí. Potser ens anirà bé. Sí que és veritat que la memòria, ara ho apuntava la Mireia, és curta. Segur que recordeu a la pandèmia aquells missatges de quins sortirem millors, no? Bé, era el 2020, som 2025, potser alguns sí i d'altres no. En tot cas, us va servir una mica per ser conscients de quina dependència tenim del subministrament elèctric i com de vulnerables podem ser sense aquest subministrament? Ho dic, per exemple, de cuina. No? De totes aquelles persones que a casa, en lloc de tenir gas o tenir un camping gas o una llar de foc, no? Tenen una vitroceràmica o una placa d'inducció, no tenim microones, no tenim vitroceràmica.
No pots cuinar.
Clar, no? Et veus venut, no sé com dir-ho. Et veus venut sense ser-ne conscient.
Estem massa muntats en la tecnologia en general.
Sí.
I aleshores, clar, un a lo bo i a lo còmode, ens hi acostumem ràpid. Però tenim aquesta curta memòria de dir, coi, si passa això... Una cosa molt simple, això que dius de cuinar. Ara la majoria van amb plaques elèctriques o sí, diferents tecnologies, però inclús el gas, com que apretes el botó i surt allà els electrodos aquells, la bugia aquella que salta la xispa i s'encén, clar, jo tinc gas. És un cas curiós, perquè a més jo apreto i dic,
pensaves que t'havies salvat, Toni?
Què ha passat? I tan simple com agafar un encenedor, ja està. Però clar, estem tan acostumats a tot tan còmode, que dius, home, hi ha aigua, sí. Ostres, però si m'haig de dutxar, la caldera no va perquè és elèctrica. Per tant, t'has de dutxar amb aigua freda. Que això abans es feia tothom que s'ha dutxat amb aigua freda.
Clar, no hi ha problema, en realitat.
Però clar, quan t'has acostumat a dutxar-te amb aigua calenta, encara que sigui poc calenta, o molt, cadascú que faci el que...
Jo vaig escalfar una olla, la del caldo em va servir...
Però perquè podies escalfar-la. Clar, jo no podia escalfar-la.
Jo és que en la meva ignorància momentània vaig pensar, no, allò que fas... com està la situació? I penso, tinc gas per cuinar, perfecte, okay. I m'escalfaré i em podré dutxar perquè tinc gas, clar. Però la caldera va endollada a la corrent.
Clar.
I després, escolta, amb l'olla del caldo, el foc i paciència.
I després una altra cosa, tecnològicament parlant, que si se'n va la corrent i tu no desconnectes coses de la corrent,
es fan malbé.
El tornar a venir a la corrent, hi ha uns pics, que aquests pics són fatals pels aparells elèctrics.
Veurem les assegurances, la feinada que tindran i com respondran.
Bueno, aquests encara estan arreglant-lo de la bana.
Jo estic confonant amb el que ha dit la Mireia amb el tema de sobrietat. Per exemple, un dels grans problemes és que, bueno, hem arribat a la fase de cuinar, però la fase d'estocatge de menjar generalment es fa amb la cadena de fred. Val? Ja no comprem conserves.
A nivell de salut, les vacunes, que han d'estar entre 4 i 8
dies. Que penso que ens ho tenim que repensar com molt. I assumir que la paraula sobrietat vol dir que el com més, perquè estem al 2025, que la sobrietat que tenia la meva àvia fa molts anys enrere. Vull dir, allò era pobresa, ara podríem dir, pot ser alguna cosa millor, però hem de reduir, com sigui.
Estem massa sobreprotegits i massa, massa acomodats.
Sí, sí,
i bueno, ara que tenim una mica d'incomoditat, ja, oh, fi del món, bueno.
Totalment d'acord.
Jo patia perquè dic, oi, el cafè de demà el trobaré a faltar. Sí. Però tenia fitxada una veïna que sé que té gas i li anava a demanar, escolta, si vinc jo amb la meva cafetera,
Ramona,
em deixes, em deixes que et faci un cafetó, et convido.
Que important també és la xarxa veïnal, sí, que sí, malauradament
en casos,
també s'està perdent
en, definitiu, molt.
En, casos, en la gentrificació,
la gent,
en per demanar un cop de mà i oferir-t'ho, no, allò que sí, tens. Escolteu, jo tinc gas, podeu venir-vos a escalfar el menjar. Escolteu, jo tinc aquí piles perquè... X.
No, i a més et vas donant compte de que estàs a casa, fas això, mira, això encara ho puc fer, fas allò, llavors vas a fer una cosa que la fas cada dia 300.000 vegades sense donar importància, sí, i dius, ostres, això no ho puc fer.
Yeah.
I dius, bueno, tinc allò. Ostres, això, clar, et vas trobant...
Tant de bons dures més la memòria.
Sí. Vau fer aquest examen de consciència per veure si estem o no estem preparats en el cas que hi hagi alguna inconveniència d'aquesta, eh? Ja sigui... Parlàvem de la Dana, la ciència, ho insisteix el Robert constantment, ens està alertant que aquests fenòmens seran cada vegada més freqüents. Ahir vam tenir aquest tall elèctric. De fer l'examen de dir, estem preparats o no preparats? Fa res, ens deien aquell kit d'emergència de 3 dies... Alguns ens ho van prendre una mica broma, d'altres més seriosament, però potser algú el va començar a trobar a faltar, no? Aquest estris per carregar bateries que vagin amb energia solar, bé, tenir conserva a casa per poder-nos abastir. No sé si heu fet llista d'allò que us falta per tornar o confieu a que tot funcioni.
Jo no havia fet llista, però em sembla una molt bona idea, per tenir-ho en compte.
Nosaltres no hem fet llista, teníem les quatre conserves de llegum, com sempre, que fotres unes llegums tretes del pot és terrible, i quatre sardines d'oli. Tenia un càmping gas de quan jo anava per la muntanya, però quan vaig provar-lo ahir
no hi havia gas,
quedava una bufada.
Clar.
O sigui, que tindré que trobar on es compren ara aquelles bombonetes petites de càmping gas. Que ja no
a les botigues d'esport.
M'imagino.
Ah, sí?
Pels que fan muntanya.
I aprofitaré una... Tinc la sort de treballar bastant amb en Marc Castellnou. El Marc Castellnou és el bomber de referència d'aquest
any. Del Graf, eh?
I, sí, i sempre diu el mateix, que som molt reactius i molt poc proactius. És a dir, Catalunya, per exemple, va invertir molt en la lluita contra els incendis forestals. Si ens hi fixem, quan ara d'aquí un mes comenci a fer calor, sentirem soroll d'avions per tot arreu que van apagar focs petits. Però això és una collonada, perquè el perill segueix sent existent, perquè el bosc va creixent. O sigui, no estem fent res
la
que sigui
gestió,
proactiu, la gestió. I això ens passa igual amb el mateix. Quan diem el kit, si ara tots els d'aquí... Oh, mira, el que ha dit aquell senyor, les bombones petites, i sortim tots a comprar bombones petites, les exaurirem en part, i uns altres faran negoci duplicant-les o triplicant-les de preu.
De fet, ahir la tarda vam fer una volta des d'aquesta redacció per anar a mirar si hi havia piles.
Com quan les mascaretes.
Sí, senyor, el teu exemple
és que ahir els preus dels transistors van pujar, en 10 segons van pujar no sé quan. Els lloguers de cotxes demanaven 600 euros.
Els taxistes es devien forrar ahir.
Els que no van amb cotxe elèctric, clar.
No, i a més una altra cosa. Els taxistes... no podies cobrar amb targeta, ja, o no volien. Això ja ho deixo cadascú que pensa que creia moment. Clar, aleshores, tu ja vas gairebé sense ni un duro a la butxaca, perquè tu vas amb targetes,
clar, és
amb
que
els
aquest
mòbils...
És, aquest és un gran tema.
Jo sempre porto un bitllet a la, de 1.000 euros perquè no n'hi ha, perquè tinc molts calés. Ja
vindré buscant el mi si passa alguna cosa.
Però no perquè desconnecten el telèfon, la ràdio i tot. Però vull dir que també hi ha gent que se n'aprofita. Però sí que som... A veure, jo crec, per la meva manera de fer i tal, que m'adaptaria, en principi, clar, hi ha coses que, ostres, això... Però hi ha molta gent que pateix molt en aquestes situacions. És a dir, hi ha gent que s'espanta molt, i aleshores, que potser tenen motius per fer-ho, no dic pas que no. Però, clar, això s'ha d'anar en compte, perquè com, sí, com més li facis anar al cap, i com més t'espantis, més boquejat et quedes. Que això és molt fàcil dir-ho, evidentment.
Jo penso que la Comunitat Europea ha fet bé dient aquella frase, vostès es tenen que protegir per 72 hores. Però això és tan fàcil com dir, a partir d'ara tots serem amics i ens donarem la mà. Val? Vull dir, queda molt bé, però no... si realment és un tema que és important, que penso que pot començar-ho a ser important, ho sento, però té que ser l'Estat amb delegació meva qui em digui quin és el kit mínim i gestioni, podrien dir, aquest kit mínim perquè sigui un preu social. Perquè està clar, els que estem aquí, fortunament, podrem sortir comprant-nos el botanito i totes les coses, però segons on,
no.
Val? Per tant, comencem a pensar una mica més d'aquesta manera més global. Per exemple, vam parlar dels medicaments per aguantar 72 hores. Jo, per l'edat que tinc, em prenc unes quantes pastilles al dia, que van en recepta. Per tant, jo no puc anar
no pots tenir un sobrestoc.
A comprar-lo perquè sí. Per tant, aquestes coses queden molt bé dir-les, però són impossibles d'aplicar. Potser que comencem a gestionar les coses, vull dir, perquè si no, d'aquí no ens en sortim. Acumularem més mongetes seques a casa, però no tenim gas i serà l'hòstia, allò.
I el llum passa, però el dia que hi hagi, una, per exemple, un tall de subministrament de l'aigua, teníem problemes als barris alts de Barcelona,
sí,
perquè no hi havia prou electricitat per fer moure les bombes.
Jo?
Aquí ja no podem passar el dia tan alegrement, eh?
Jo, de totes maneres, també crec... Perdona, que no anaves a dir alguna cosa.
Que no s'ha parlat de les depuradores. Que van amb energia.
Ui, però això és una altra tertúlia.
No,
això
són
5 tertúlies més, eh? Això són 5 tertúlies.
Estem el dia després, diguéssim, eh?
Les depuradores ja fa molts anys que anem tard amb les depuradores i que anem com anem. Però jo crec que ja va bé, eh? Jo crec que d'alguna manera també ja va bé que ens passin coses aquestes per fer-nos reaccionar una miqueta. Clar que no és la manera, i clar que hauríem de preveure-ho i hauríem de prevenir i tot això molt bé. Però, clar, això simplement s'està avisant que compte que anem molt justos.
El problema és que quan hi ha una situació d'emergència d'aquest tipus no tothom té els mateixos recursos per fer-hi front, no? Una part de la població que té certa economia per sortir-se'n i una llar còmoda, doncs mira, passarà l'anècdota i en parlarem un parell o tres de dies i aquí quedarà. Però, per exemple, jo ahir, que vaig estar, evidentment, treballant per explicar què estava passant a Sant Cugat, entre d'altres vaig anar a cobrir els transports i també al CAP. El CAP La Mina no tenia un generador. L'Ajuntament va deixar un generador al CAP La Mina. Sense una nevera, les vacunes que han d'estar entre 4 i 8 graus, a part de l'atenció al públic, es fan malbé. Hi havia una senyora que estava esperant una ambulància perquè portava respiració assistida. I eren les 7 de la tarda i estava esperant una ambulància
no
per anar a Mutu a Terrassa perquè amb el generador... per poder sobreviure, per entendre'ns. Per alguns és un inconvenient i podem sortir a passejar, gaudir del sol i desconnectar, per altres és una qüestió vital. El sistema d'emergències va també amb electricitat. Per tant, les ambulàncies no tenien el sistema de puntuació on se'ls deia quins pacients tenien prioritat per davant d'altres. Els tècnics del SEM es lamentaven que havien anat a fer un servei a una persona que tenia una lumbalgia de feia un mes i que va baixar caminant de casa. I van arribar tard en aquesta persona que, a més, necessitava una ambulància adaptada perquè anava en cadira de rodes i no havia arribat. Per tant, a vegades, potser és això que explicava el Robert, no? Ens falta una visió aquesta més holística de no mirar-nos només al
malic
i de veure no les afectacions que té, perquè quan menys recursos més ens pot complicar la vida.
Fet...
I, per tant, és l'Estat qui ha de garantir que tothom se'n pugui sortir.
Sí, i a mi això em fa pensar molt en aquest individualisme que el que estem anant, que jo ho veig molt a la meva generació, que a mi em fa pànic, i que això, el mòbil, tant ens està fent com... Tècnicament ens té connectats.
Que tant ens connecta i tant ens desconnecta.
Però en realitat no ens té tan connectats. Que això que dèiem abans de poder comptar amb el veïnat, amb poder ajudar-nos els uns als altres, o no, mirar més, com tu deies, Alba, mirar més allà del nostre malic, és que crec que és important que posem el focus aquí.
Jo crec, de tota manera, que cal posar en valor també la reacció de la gent de col·laboració amb situacions aquestes també, o sigui, surt el més dolent, diguéssim, entre cometes, aquests que pugen els preus del lloguer del cotxe, els que les piles, no sé què, però al mateix temps
la solidaritat.
Ens fa més humans, si cap. I això crec que també ho hem de posar en valor, perquè, clar, estem dient això, allò dolent, i hem de posar un bri de llum i un bri d'esperança.
Mira, us en poso un exemple. Us explicava que havia anat a mirar les dificultats del transport públic. Molta gent treballa a Sant Cugat, però no hi viu. Ferrocarrils, que és meravellós quan funciona, va deixar de funcionar. Per tant, molta gent es va veure venuda. A la parada d'autobús del carrer Safareig hi havia unes 250 persones esperant els autobusos per connectar amb ciutats veïnes i Barcelona. I a la parada de taxis del darrere de l'estació de Lluís Millet també hi havia una cua llarga. Parlava amb la noia que estava a primera de la cua i em deia que feia 30-45 minuts que ja no hi passava cap taxi. I vam tenir la sort, o la casualitat, que mentre estàvem allà parlant amb aquella gent, van arribar 3 taxis. Doncs la gent es va organitzar, i es va organitzar molt bé. Van fer un grup de taxi per qui anava a Barcelona, i es van ajuntar tots i van compartir aquell taxi. Uns altres per anar a Terrassa i uns altres per anar a Sabadell. I el taxista li preguntava, escolteu, i vosaltres com aneu? Diu, doncs malament, perquè ens hem de parlar boca a boca perquè els telèfons no ens funcionen. Que li vam preguntar, i ara això, qui i com ho paga? i diu, doncs esperarem que entre tots i que portin efectiu. I l'home deia, i si no, que em donin un entrepà perquè jo encara no he dinat i són les 5 de la tarda.
Almenys que tinguin de sopar.
Bé, doncs jo crec que a vegades, i vull pensar que una bona part de la població doncs, també es posa al servei del veïnat i tenim aquesta part d'empatia, no?
Sí, sí. I avui comentaven que hi havia gent en els túnels de Vallvidrera, en direcció al Vallès, diguéssim, fent autostop. Que, clar, ara dius, home, ara et fan autostop amb una carretera on sigui, dius, abans paraves segur. Ara tu penses igual, i possiblement no pares. Sí, sí. Però, en aquests casos, vaja, la gent, i segurament que jo no sé quants n'hi havia, però segurament que tothom hauria de trobar cotxe per pujar, per venir cap al Vallès.
Quedat,
no? Però vull dir que hem de valorar també que millor que no passessin aquestes coses per veure la bona voluntat de la gent. Però, en canvi, és bo valorar el bon rotllo que en aquestes circumstàncies té la gent.
Jo aprofitaria aquest bon rotllo, que realment és interessant, perquè la gent torni a militar. I militar no m'estic referint que es posi a diferents altres dies polítics, que cadascú faci el que vulgui, sinó la militància social, estar en organitzacions de qualsevol mena. Amb la qual cosa aquesta xarxa social realment es va mantenint, es va incrementant, es pren consciència del problema i sobretot de que les solucions passen pels altres. No? Hem de recuperar temps perdut, val? I també, per què no? La militància política és un tema important. Vull dir, no va de 4 anys en 4 anys i de parlar de porco governo piove. No, va d'activitat real, de vincular-te a coses. És l'única manera que veig de poder fer un cert salt qualitatiu en poc temps.
Sí, doncs, escolta, amb aquesta reflexió del Robert, ens acomiadem perquè anem llargs. Mireia, Robert, Toni, moltíssimes gràcies. Esperem que hagin après alguna cosa, de tot plegat. Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Aquest any, l'Escola Ferran i Clua de Valldoreix celebra 50 anys d'història, mig segle dedicat a l'educació de generacions de nens i nenes del territori i un aniversari que vol ser també un homenatge a totes les persones que n'han format part. Per repassar aquesta trajectòria, avui ens acompanyen l'Esther Escudé, directora actual de l'escola, l'Agnès Gradaïlla, primera directora del centre, i el Juanjo Cortés, historiador i president de l'EMD de Valldoreix. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Molt bon dia.
Agnès, no sé si ens pots explicar com van ser els inicis del Ferran i Clua, ara fa ja 50 anys, havia t'es dit, amb quins recursos i amb quina situació us trobàveu en aquell moment?
Mira, jo no vaig ser la primera directora, això per començar.
Doncs ho rectificarem.
Sí, el primer director va ser en Josep Segura, que era ja mestre de les escoletes que estaven on actualment hi ha el Casalet, em sembla, no? I després encara hi va haver un director molt poc temps que va marxar i va deixar l'escola sense direcció. I aleshores és quan jo vaig arribar, l'any 78. A veure, els inicis de l'escola van ser, jo diria que conflictius, perquè el moment també era delicat i era complicat, no? Estem parlant de l'any 74, 75... i 78 és quan jo arribo. Abans comentàvem amb en Juanjo que encara no hi havia hagut les eleccions democràtiques, municipals, i per tant eren moments difícils, tant per l'escola, perquè veníem també d'un moviment doncs, d'intentar renovar el que eren les escoles nacionals, i també doncs, el moviment social, no? de voler una altra cosa, no?, per l'escola. Per tant, els inicis a l'any 78 era complicat, molt complicat, i va haver-hi molt d'esforç per part de, dels mestres, dels que arribàvem nous, que eren molts, i també dels que quedaven, que la veritat que van ser molt solidaris i ens van doncs, ajudar a tirar endavant l'escola, un projecte nou.
Quines eren les necessitats en aquells moments a nivell d'infraestructura i també per fer aquest projecte educatiu en un moment de canvi social?
Els recursos veníem d'un model que era escola-aula, aula, 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 i un despatx de direcció. I llavors ens trobem amb una escola gran que, a més, era un model arquitectònic que ignoràvem perquè servia, o sigui, aula, sala d'usos múltiples, que se'n deien, tutories, tot això no sabíem de què anava. Per tant, els mestres ens trobàvem en una situació complicada. Però pel que feia, això era a nivell d'espai, pel que feia recursos humans, estàvem igual. Aula, mestre, aula, mestre. Per tant, no comptàvem amb mestres. I a més, doncs, teníem les aules plenes, perquè hi havia hagut la llei del 70 que havia allargat l'escolarització a l'escola primària fins als 14 anys i el boom de la natalitat. Per tant, es desbordaven les aules. En aquell moment, a banda de dels problemes a l'escola en si, també teníem els problemes de totes les escoles. Talls a la B30, tancament a l'Ajuntament, plantades amb el que era el Ministeri, llavors, per aconseguir menys alumnes per aula i més mestres.
Baixar aquestes ràtios, que encara ho sentim a dia d'avui.
Exacte, les ràtios aquestes, per tenir-les a 25, que estàvem a 30. Per tant, són moments complicats.
Com es va aconseguir consolidar l'escola com el que és avui dia, no? Un referent a Vall d'Oreja en educació?
Com et deia, els primers dos anys van ser molt difícils perquè no hi havia recursos, perquè no hi havia mitjans, perquè no hi havia ni tant... O sigui, a més, fixa't fins al punt que l'empresa que portava el menjador ens va deixar plantada l'escola sense pagar ni una factura. Per tant, nosaltres no podíem ni comprar. Jo tenia un Land Rover i amb aquest Land Rover fèiem de tot. Des de portar el menjar al parvulari, que avui dia, imagina't, les paroles de caldo i de macarrons amunt i avall sense cap. Evident, control sanitari en aquell moment, evidentment, amb el meu cotxe, fins a anar a comprar el que en dèiem el gros mercat, o no sé, anar a comprar les provisions. Vull dir, això era l'inici. Un cop es guanya, es fan ponts de confiança amb l'associació de pares, l'associació de famílies, que va ser després un puntal fortíssim, però al principi hi va haver com una certa desconfiança, no? Entre el mateix claustre, que estava dividit, bueno, tot això va ser complicat, però un cop aquests ponts de confiança s'estableix com la participació ha de ser democràtica, evidentment, fins i tot ens inventem algun òrgan com el Consell Escolar Paritari i tot això, no? Un cop estabilitzat això, ens dediquem a la transformació pedagògica. I llavors, bueno, a Sant Cugat hi ha, per una banda, en aquell moment, l'escola de mestres. Això és un puntal increïble, perquè hi ha una formació, les escoles de pràctiques, tot això. I per altra banda, també cal dir que hi ha l'escola d'estiu de Rosa Sensat a la Universitat, a l'Autònoma, que també ens aporta molta formació i ens estimula. Per altra banda, també he de dir que les famílies de l'escola són famílies que hi ha una exigència forta. I això incentiva molt el professorat a renovar-se, a buscar doncs, com millorar la formació a les aules. S'entrega un projecte pedagògic en aquell moment. No s'acaba de consolidar, diríem, perquè la veritat és que era bastant exigent, però sí que transforma bastant. Hi ha molts plans de formació, molta col·laboració amb l'ICE de l'Autònoma, en fi... es va treballant en aquest sentit. També cal dir que és un claustre molt estable, molt estable i que, per tant, permet la continuïtat.
Per què era important, Juanjo, per Vall d'Oreix, tenir una escola pròpia i que, a més, fos pública en els anys 60?
Bé, ja sabeu que Vall d'Oreix, abans de l'any 58, doncs, era una societat que reclamava tenir un autogovern. A l'any 58 s'assoleix el tenir una autonomia local a través de l'entitat local menor, que es diu en aquell moment, i una de les fites del primer govern és tenir una escola pròpia. Hi havia escoles particulars, la mítica del mestre Parvellini, que va ser un referent per moltíssimes generacions de gent de Vall d'Oreix, però l'any 63 es crea les escoles de Vall d'Oreix, l'escola Montserrat Major, que va ser la donant de l'espai, del terreny on s'estableixen aquestes primeres escoles, també amb un model molt característic, de, tipològicament, arquitectònicament, d'un model d'escoles de l'època. Primer només comença amb nois, després també s'incorporen les noies, però amb aules separades, i un dels elements bàsics per consolidar la població, per donar serveis a la població, es considera que s'ha de tenir, doncs, una escola. I s'aconsegueix, l'any 63, tenir la primera escola. Com molt bé ha dit l'Agnès, doncs, ja s'estableix de director el mestre Segura, que també serà el primer director, l'encarregat d'aquest trasllat de l'escola. I va ser bàsic. Per què? Perquè era una manera de consolidar la població de Vall d'Oreix. Vall d'Oreix en aquell moment té una població resident baixa. A l'estiu s'incrementa moltíssim amb els estiuejants, que incrementa, triplica la població als mesos d'estiu, però el govern de l'entitat local menor el que busca és dotar de serveis. Un dispensari, que això s'aconsegueix a través de Corroja, una escola a través del Ministeri, i dotar d'altres serveis, el servei de transport, que ja el tenien, per tant, donar els serveis bàsics i fonamentals per consolidar la població i per dependre de si mateix, en la mesura del que sigui possible.
Clar, al final, la creació de l'escola, entenc que forma part i és fonamental en el desenvolupament també de l'arrelament a Vall d'Oreix de les famílies que hi viuen, perquè és una manera que els permet viure integralment a tot el territori.
Hem de pensar que alguns alumnes anteriorment, i també durant els anys 60, doncs es desplaçaven fins a Sant Cugat, a alguna escola privada o alguna escola pública, i per tant el fet de tenir una escola dins de Vall d'Oreix, una escola pública, doncs és fonamental. I també caldria destacar, crec que no és menys important, si la primera escola és fruit de la tasca de l'alcalde Escaiola, del primer alcalde que té Vall d'Oreix, l'escola Jaume Fernández Clua...
és el 74, si no m'equivoco.
Que és el curs 74. A l'assolir, a aconseguir aquests terrenys, és una obra ingent, que jo crec que mai li tindrem prou reconeixement, a l'alcalde Coll, que va buscar la manera de comprar aquells solars amb uns particulars i aconseguir tot aquell espai per generar un equipament modern de l'època, però modern. Jo recordo aquests dies enrere, parlant amb antics alumnes dels primers cursos, l'impacte que van tenir de passar d'un espai petit, com eren les aules que hi havia a l'espai actual del Casal de Cultura, passar amb un espai amb uns camps d'esports, amb un entorn natural, amb unes aules d'unes dimensions, doncs, d'un tamany molt, molt més gran. No? Aquest impacte me'l comentaven alguns dels antics alumnes.
Com ha canviat i com s'ha anat adaptant a l'escola als canvis socials i poblacionals que ha tingut a Vall d'Oreix durant aquests 50 anys?
Bé, hi ha un fet important també. L'escola, l'any 74, quan el curs, 74-75, perquè a més havien de començar el curs i va ser començat el curs que es van canviar, no? Perquè les obres es van endarrerir i, de fet, sense l'entrega formal de l'edifici es va ocupar. Es va ocupar, avui dia parlaríem d'un moviment d'ocupació de l'equipament perquè va ser així, no? Però en ple franquisme, en aquell moment era la perifèria de Vall d'Oreix. O sigui, més enllà de l'escola, era camps i bosc, no hi havia res. I avui en dia forma part d'aquest eix central, vertebrador de Vall d'Oreix, en el qual tenim equipaments escolars, amb l'escola, amb el parvulari, que el parvulari primer es va quedar a les antigues escoles perquè no hi havia capacitat, però posteriorment es va comprar un altre terreny i es va poder edificar, generar un entorn d'equipaments educatius. El fet també de traslladar l'escola Bressol, que també és un fruit de del primer govern democràtic, assumir una escola Bressol que hi havia de voluntàries, de mares voluntàries, que van sortir des de la societat organitzada i que després és l'administració la que dona una resposta. I a partir d'aquí, com s'ha generat també amb l'alcalde Martínez, que va ser un alcalde que jo crec que no l'hem reconegut prou la feina que va fer en el primer Ajuntament Democràtic, de també impulsar un centre, una centralitat i una articulació esportiva en aquella zona, en la qual cosa generes una sinergia educativa i generes una sinergia esportiva al voltant d'un nucli que en aquell moment, com dic, era la perifèria de Bellurís, però que actualment no és
una
la perifèria. És una centralitat més, no? I sobretot un aspecte que crec que també és important per part dels governs de Bellurís, des del primer govern democràtic, que és el fet d'un plus pedagògic, d'un plus també d'inversions a l'escola que fa que tingui una qualitat tant de prestacions a nivell de serveis com de prestacions educatives. Quan no es donava català, va ser el primer Ajuntament Democràtic i els ajuntaments dels governs de l'AMD els que van pagar els primers mestres de català quan encara la Generalitat no se'n feia càrrec d'això. O posar un psicòleg.
El psicòleg. Física,
per tant,
música,
va haver-hi una voluntat, també per una reivindicació per part de les famílies. Jo que l'Agnès ja ho ha dit, no? La força dels pares i mares. I en aquell moment es deia associació de pares, de tot arreu, però dels pares i mares, perquè les mares, conec unes quantes d'aquella època, molt lluitadores, molt batalladores, que van treballar moltíssim per reivindicar una major qualitat i un complement pedagògic pels seus fills i filles.
Esther, 50 anys d'aquests orígens, ara ets tu qui està al capdavant, diguéssim, de l'escola Ferran i Clua. Com es fa amb tota aquesta història per mantenir aquest esperit que diríem que marca, que forma part de l'ADN de l'escola i del territori de Vall d'Oreix?
Bé, és fàcil per tota la feina que s'ha fet abans, eh? Realment, doncs, l'herència que ens ha arribat, doncs, estava tot molt fet. I gestionar l'escola Ferran i Clua ara mateix és fàcil per tota la feina de les antigues direccions. Sí que ens trobem amb la dificultat, doncs, d'aquests canvis, sobretot de tenir uns claustres en moviment, no? Doncs que no tenim un equip.
La manca d'estabilitat, oi?
Exacte,
de l'equip docent.
Exacte. Però realment, vull dir, tot està molt... Hem sigut una escola que sempre hem defensat molt el que crèiem, no hem entrat en les modes pedagògiques que anaven sortint. Nosaltres sempre hem sigut una escola molt prudent, fins i tot en alguna època se'ns havia doncs tatxat d'escola clàssica perquè no entràvem amb les propostes pedagògiques que ens venien, més que res perquè no ho veiem clar, no? I al final era, bueno, primer anem a veure si això funciona, ens formem els mestres i si funciona, doncs, evidentment anem adaptant, no? I és el que està passant, no? Que nosaltres ens hem mantingut molt i ara tothom està com reculant, no? I això ha fet, el fet de tenir uns claustres estables en el seu dia, les idees molt clares, creure molt en el que fèiem i l'amor per l'escola, doncs ha fet que ens puguem mantenir i anar fent. I aleshores ara el que estem fent és ara d'això i transmetre-ho a les noves generacions.
Clar, també hi ha alumnes que formen part d'una nissaga, per dir-ho d'alguna manera, sí, d'alumnes que han passat per centre. Hi ha alguns casos que ja són la tercera generació d'alumnes al Ferran i Clua.
A més, jo crec que una cosa molt maca i molt important de considerar és com aquests alumnes de fa tants anys continuen units, per exemple, el dia de la festa, doncs era emocionant, eh?
Molt,
perquè jo,
molt, clar,
trobava gent de més de 50 anys,
clar,
que es trobaven, que es intercanviaven els telèfons per fer... I encara fan sopars i fan trobades. I això és un element doncs, que demostra no, el grau de cohesió que es va crear a l'escola. Uh-huh. Voldria dir que quan vam començar, com que era una escola molt gran, com deies tu, Juanjo, que sortia de quatre auletes que hi havien hagut, clar, rebíem nens de tot arreu, de tot Sant Cugat. Teníem 7 autobusos de transport escolar. Per tant, nosaltres l'afany era arrelar-nos a Valldoreix. Sempre dèiem, en broma, que érem de la República Independent de Valldoreix, perquè era la necessitat de tenir un territori, d'arrelar-nos, però la gent que venia, els alumnes, eren de tot Sant Cugat i la Floresta i Mirassol, perquè Mirassol no va